Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comencem una nova edició del Converses, en aquesta ocasió amb la companyia de Marcos Pardeiro, que és el responsable de l'edició digital de La Razón. Marcos, molt bona tarda, benvingut.
Què tal, Carlos? Molt bona tarda, gràcies.
A nosaltres també l'escriptor i periodista Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda a tothom.
El professor universitari Joan Maria Claveguera, i també periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Hola,
benvingut
tarda,
també. I el convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Fernando Sánchez Costa, que és president de Societat Civil Catalana. Senyor Sánchez Costa, molt bona tarda.
Molt bona tarda i molt content d'estar amb els amics de la COPE.
Amics periodistes que, en fi, tenim moltes ganes de preguntar moltíssimes coses, com per exemple que, bueno, d'entrar a felicitar-lo, no?, perquè des del passat mes de maig ha estat reelegit com a president de Societat Civil Catalana, i vostè va explicar que arribava, agafava de nou aquest repte d'aquesta associació, doncs amb la idea de rellançar-la, no?, en el sentit de fer-la més independent de qualsevol partit polític, que es pugui autofinançar, que això és molt important també per vostès, i atenció, i oberta cap a la Catalunya no constitucionalista, això vol dir la Catalunya interior, les comarques, bueno, més independentistes. Són tres reptes importants, no?
Doncs sí, a veure, jo estic molt content de la feina que ha fet la Junta Directiva durant aquests darrers dos anys, quan va començar aquesta nova etapa que tinc la sort d'encapçalar. I ara ens hem proposat altres reptes, no? Mantenir la línia que estem tenint, que és una línia sempre d'independència política, no? De bona sintonia amb els partits constitucionalistes, de treball conjunt, però d'autonomia clara política, no? Per això alguns sempre ens diuen, però és que vostès en realitat són del PSC, els altres, no, vostès en realitat el que estan és aquí a càrrec de Ciutadans. Bueno, a mi sempre em diuen el contrari des d'una banda i des de l'altra, i això és que anem bé, això és que tenim la nostra línia. Ara amb el tema dels indults suposo que després en parlarem, doncs també hem volgut nosaltres tenir la nostra posició, la nostra actuació pública, no lligada ni subordinada a cap partit polític, no? Ara el que sí que volem és créixer, i créixer allà on fa més falta, que és fora de l'àrea metropolitana. Perquè també les eleccions a Catalunya es decideixen fora de l'àrea metropolitana. O sigui, hem demanat molts cops canviar la llei electoral. A mi no m'agrada la llei electoral, penso que és una llei injusta que prima excessivament alguns territoris sobre d'altres. Però el cas és que no canviarem aquesta llei electoral, perquè es necessiten dos terços al Parlament i els nacionalistes volen mantenir aquesta llei electoral. I per tant, no hi haurà canvi polític ni social, ni mediàtic, ni cultural a Catalunya fins que hi hagi canvi a Lleida, fins que hi hagi canvi a Tarragona, fins que hi hagi canvi a Girona. I per això Societat Civil Catalana vol multiplicar la seva presència, les seves agrupacions, a Lleida, a la Catalunya Interior, a Vic, a Manresa, perquè allà també hi ha molta gent que se sent propera a la idea d'Espanya, que se sent constitucionalista i que també necessita l'escalf i el suport. I també aprofito aquests micròfons, si m'ho permets, per animar a tothom que visqui allà, que ens estigui sentint, que digui, em sento una mica sol. No esteu sols, som molts, tenim moltes ganes de fer coses i tenim ganes de capgirar Catalunya.
Vull dir, intentar evitar que l'independentisme continuï ocupant tot l'espai, sí, en aquestes comarques que vostè comentava.
No podem deixar mai més que ens ocupin tots els
gent,
espais.
Hi ha gent que no és independentista d'aquestes zones, ho teniu comprovat.
Molta gent, fins i tot amb els pobles més independentistes, hi ha un 30% de votants que no voten aquests partits, no? I que molts cops, i nosaltres tenim anàlisis que ens ho diuen, que aquesta gent se sent com una mica desemparada i necessiten també trobar un espai on fer coses, on organitzar-se políticament. Molts cops han confiat en determinats partits, en uns i en els altres. Potser les coses no han anat tan bé com esperaven o s'han decebut una mica, i nosaltres els diem, mira, hi ha una entitat civil que és molt transversal, que hi ha gent que va de l'esquerra, de la dreta, del centre, això també és molt enriquidor i molt apassionant, que té els braços oberts precisament perquè pugueu fer coses, no per dir-vos què heu de fer, sinó perquè Societat Civil Catalana el que vol ser és una eina en mans de qui vulgui per fer coses, per transformar, per fer projectes culturals, per fer un programa de ràdio aquí, allà, el que vulgui. No?
Cal anar-hi a aquests llocs.
Cal anar-hi. I llavors ara...
I va poc el constitucionalisme en aquests llocs, eh?
Per tant, nosaltres farem una campanya. Sí, això és veritat, és una cosa que hem de fer autocrítica.
És com si dius, dono per perdut aquest territori...
S'han donat per perdut, perquè també és veritat, diguem-ho clarament, no?, que Nou Barris vota més gent que quatre o cinc comarques juntes, sí, de la Catalunya Interior. No?
però a l'hora d'anar a votar, aquell vot de la Catalunya Interior té més pes que el de Nova
Clar, però per una banda té més pes i per altra banda tots som Catalunya, tots som ciutadans i és molt, molt important que ningú se senti sol i que la idea de la Constitució, de la convivència, de la concòrdia, d'Espanya estigui present a tot arreu, no? Perquè la política té molt de simbòlic i quan tu vas per Catalunya realment a molts llocs sembla que ja siguem un territori independent, no? I això desanima a molts i dius, bueno, jo per què segueixo votant? Jo em quedo a casa a les eleccions i total, he anat a votar molts cops, al final ningú fa res, al final a Madrid ningú s'ho pren en sèrio i no.
I em sento abandonat.
I em sento abandonat. I la campanya de Societat Civil Catalana és no estar sol, som molts, suma-t'hi. Entra a la nostra web, escriu-nos un mail, truca'ns i farem moltes coses junts.
Molt bé, de seguida dono veu al Joan Maria que volia preguntar. Abans em quedava una qüestió dins d'aquesta nova Societat Civil Catalana que vols posar en marxa, que vol posar en marxa. Vaig llegir que voleu demanar a les administracions que sigui declarada com una entitat d'utilitat pública, Societat Civil Catalana.
Sí.
Això com està? Quins tràmits suposa? I què significaria per vostès com a entitat i també pels associats, pels nouvinguts a la societat?
Sí, aquí jo m'atreviré a ser una mica crític en general en el món constitucionalista, perquè com a president de Societat Civil Catalana vaig pel carrer i em trobo molta gent que em diu el que hauríeu de fer és això, el que hauríeu de fer és això altre, sort que existiu i que heu cridat a les manifestacions, sort que feu aquests programes de tele, sort que feu no sé què, sort que... però el que hauríeu de fer és això, això, això. I dic, molt bé, doncs suma-t'hi i fes-ho. Bueno, no, és que jo 5 euros al mes no el puc pagar, no vull pagar, perquè, home, doncs al final el futur... Aquí hi ha alguna gent que es dedica al món associatiu que està aquí i sap el que és això, no? Tothom et dona idees, tothom... Una mena de patriotisme de sofà, no? Que tothom diu, s'ha de fer això. Bueno, s'ha de fer això, però això costa uns recursos, no? I això costa unes energies humanes, intel·lectuals i d'organització. Doncs agafem la responsabilitat. Al final el futur de Catalunya realment està en les nostres mans. I el futur d'Espanya està a les nostres mans i depèn de nosaltres. I hem de decidir si ens importa o si no ens importa. I també el futur de Societat Civil Catalana. Aquesta entitat no té garantida la seva continuïtat. No la té garantida. I em preocupa relativament, en el sentit que al final nosaltres fem el millor que podem, nosaltres hi posem tota la força, tota la passió. Ara, si la ciutadania constitucionalista considera que no és imprescindible que hi hagi una entitat forta que defensi els seus interessos, doncs no existirem i ja està. ¿Vale? O sigui, depèn de si la gent considera que val la pena. Que val la pena que hi hagi una entitat forta i vol col·laborar, i vol sumar-s'hi, i vol cooperar també econòmicament. Per tant, hem de ser autosostenibles, hem de ser forts, i ho hem de ser per canviar Catalunya. O sigui, Catalunya no podem seguir amb aquesta decadència que estem, no? Però és responsabilitat de la ciutadania canviar les coses.
Molt bé. Joan Maria, Daniel i Marcos, sí. Vinga.
Sí. A veure, vostès són una societat constitucionalista, en favor de la unitat d'Espanya, per tant, en contra de l'independentisme. Mm-hmm. En aquests moments, vostès es troben amb una legislatura catalana en la que l'independentisme té més força que l'anterior legislatura. A la plaça de Colom de Madrid hi va haver menys gent en aquesta última convocatòria i, a més, hi va haver menys unitat per part de les forces que la van promoure que en l'anterior fotografia. Vostès han trobat aquesta setmana que el Cercle d'Economia ha demanat l'indult pels presos catalans. Vostès hi estan en contra. Clar, vostès tenen davant seu un mur d'obstacles bastant insalvable. No és anar una mica contra la realitat del país en aquests moments? I vostès volen créixer, i volen créixer a l'interior de Catalunya. No sé exactament on tenen la força. Suposo que la tenen a Barcelona, però no sé exactament en quins llocs. No es rema contracorrent tot això?
Bueno, nosaltres des del principi hem remat contracorrent, no? I per això vam néixer. I sí, és veritat, i a més hi ha una cosa que vostè diu que és realitat, i s'ha de partir en la política de la realitat, no? I tenim una majoria independentista al Parlament de Catalunya, que és una majoria que és veritat que també es va produir en un context electoral estrany, amb poca mobilització, però és una majoria real, no? I nosaltres estem oberts, no? Pensem que entre tots hem de reconstruir Catalunya. És a dir, Catalunya no pot La Catalunya del futur no pot ser fruit de la imposició d'uns sobre els altres, no? I hem de parlar i ens hem d'escoltar. I nosaltres hem demanat, i ho torno a fer aquí, una reunió amb el president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès, perquè el que sí que no estem disposats a acceptar és que un altre cop es tanqui en fals la problemàtica catalana sense escoltar una part molt important de la ciutadania. Jo no dic que jo representi ni a la majoria, ni a la... però Societat Civil Catalana, si vol, representa la gent que va sortir el 8 d'octubre al carrer, o va convocar aquella manifestació. I jo dic que aquella gent que va sortir el 8 d'octubre, aquella gent constitucionalista, aquella gent que ha estat lleial a la idea d'Espanya durant aquests anys i que ho ha passat malament, perquè molta gent ho ha passat malament, també a l'altra banda hi ha hagut gent que ho ha passat malament, no? Però no pot seguir sent invisibilitzada. No pot ser que el govern d'Espanya només negociï sobre un marc de propostes que posa la Generalitat sobre la taula. Si nosaltres mai hem estat en contra del diàleg com a tal dintre de la llei, sí, de la format que es va triar no ens agrada especialment, però bueno, és igual.
El diàleg és entre governs. El govern de la Generalitat representa el govern legítim, que ha sortit unes eleccions.
Sí, però el que no pot ser... El diàleg és entre governs, però el diàleg no pot consistir únicament en les propostes que posa sobre la taula el govern català representant a una part de la ciutadania catalana. I per tant nosaltres volem que també es parli d'altres coses que mai s'ha volgut parlar a Catalunya. Volem que es parli de llei electoral, volem que es parli de la neutralitat de l'espai públic, volem que es parli de la immersió lingüística i de com arribar a un pacte de convivència lingüística. Volem que es parli de la pluralitat dels mitjans de comunicació, volem que es parli de moltes coses que el nacionalisme no vol parlar. O sigui, ells han obert el meló, l'han obert, llavors el que no se'ns pot demanar és ara tancar-lo com volen ells. No, l'he obert, ara hem de parlar de tot, hem de parlar de tot, també d'allò que vosaltres en 40 anys no heu volgut parlar mai.
Daniel,
si una mica enllaçant amb tot això, d'un costat ha dit aquesta decadència de Catalunya, si podria una mica especificar alguns aspectes de decadència en l'actualitat, potser després de tot l'inici del procés aquest. I per altra banda, el tema de concòrdia. Sembla que la situació no és tan tensa a Catalunya com ho era fa 3 anys, 4 anys, però quins passos hi ha que donar per tal de que la gent se senti més integrada i pot mantenir les seves idees, però sense un enfrontament com el que s'ha produït en altres temps, encara persisteix, però potser no tant. Què ha de fer?
Comencem per la primera pregunta que em feies, que era la de la decadència. Jo crec que sí, que el procés ens ha portat a un escenari de decadència a Catalunya, decadència institucional, primer cop. És a dir, el president Pujol, en totes les seves coses, era rebut pel Helmut Kohl, Alemanya, pels cancillers internacionals, i avui dia ningú rep el president de la Generalitat. I molts catalans tenen una visió negativa de les seves institucions, que abans s'estimaven. I a mi, per exemple, no em sento representat per la presidència de la Generalitat durant aquests darrers anys. Jo veia TV3, he deixat de veure-la, etc, etc. No? És a dir, que hi ha hagut una decadència i un desprestigi de les institucions, hi ha hagut una degradació de la convivència social i del clima d'enteniment que hi havia a Catalunya, i hi ha hagut, com a conseqüència de tot això, de l'incompliment de les lleis, de la inseguretat jurídica, una decadència econòmica evident, no?, que passa per la fuga d'empreses, i que això té a veure amb els llocs de treball i amb la vida de la gent. No és un tema només teòric. És que a Catalunya, i ho sap aquell que busca una feina qualificada, hi ha poc treball comparat amb Madrid, perquè, home, ningú vol invertir en un lloc on hi ha lío. Lío polític, lío jurídic, etc. No? Per tant, i aquí estic d'acord amb el cercle, el primer que hem de fer és estabilitzar la situació. No? Garantir que aquí cadascú pot defensar el que vulgui, però es complirà el marc legal i hi haurà tranquil·litat política i social. No? I això té a veure amb el segon que em preguntaves, i el Daniel Arasa m'ha convidat més d'un cop a uns cicles per la pau que ell promou, per la concòrdia. I jo crec que tots hem de fer un esforç, tots l'hem de fer, i no és fàcil, no? I no és fàcil. I jo sempre he volgut que la Societat Civil Catalana sigués molt ferma en els seus plantejaments, però al mateix temps ho fes amb un to que també permetés construir un futur en comú. No? O sigui, nosaltres volem defensar a una part de la ciutadania que confia en nosaltres. Nosaltres tenim uns valors, uns principis, però pensem que també s'han d'expressar d'una manera que no siguin insultants pels altres, no? Que no trenquin els ponts amb els altres. I tots hem de fer un esforç. I hem també de reconèixer-nos, no? I això és el que hi ha una part de Catalunya, curiosament, que ara mateix no ho sent. I bueno, jo entenc que hi hagi gent que digui, però què m'estàs dient? Però bueno, és bo que se senti, no? Que hi ha una part de Catalunya que més ha sentit que ha patit aquest temps, que ha defensat la Constitució, que ha defensat el marc jurídic, que ha defensat un país, que és el nostre país, que és Espanya, i que en aquests moments no se sent reconeguda. No se sent reconeguda ni pel govern català, però tampoc se sent reconeguda pel govern central. Però tampoc és una qüestió del govern actual. És que portem molts anys que no ens sentim com interlocutors vàlids pel govern central. És a dir, a Madrid només els independentistes aplica o fer-los la pilota, que és el que costa, habitualment es fa, o quan no, aplicar la llei con la màxima contundència, no? Llavors, entre fer la pilota constantment i aplicar la llei i l'aparato jurídic con toda su dureza, hi ha un camí intermig, no? Hi ha un camí intermig que és també assumir les reivindicacions d'aquells que defensem la idea d'Espanya a Catalunya, donar-nos veu, empoderar-nos, perquè si no, al final, és que el que farem és muntar un partit aquí i condicionar els governs a Madrid. Ara la legislatura i el govern el negociaràs amb el constitucionalisme català i et posarem unes condicions, no? Això evidentment no vol fer Societat Civil Catalana i estic provocant una mica, però sí que vull expressar aquest sentiment de dir, bueno, hi ha una part de la ciutadania catalana que vol que la seva veu i les seves reivindicacions siguin tingudes en compte pel govern de la Generalitat i pel govern central, no? I també s'han de tenir en compte les altres, no dic que no, però també les nostres.
Sí, quan el sentia les seves explicacions sobre l'autonomia política que reivindicava, oi, per Societat Civil Catalana, i alhora també deia que Societat Civil Catalana serà una mica el que vulgui la gent, no? Si vol que desaparegui o si vol que sigui molt forta, etc. Jo li volia preguntar si vostè té la sensació actualment, amb els partits polítics constitucionalistes, com de cert abandonament o de que Societat Civil Catalana ara mateix no interessa el que interessava fa uns anys als partits constitucionalistes. Hi ha cert abandonament dels partits cap a Societat Civil i per això potser em semblava que suggeria una nova forma política que... una nova formació política que aglutin esto...
No. Això ho he dit només per provocar, vale? Això ho he dit per... No, però ho he dit expressant el que sentim molts catalans, constitucionalistes, que diem, bueno, al final, quins defensa, no? Sempre estem sotmesos a la geometria variable dels interessos nacionals, no? I tenim molt bons polítics aquí i els partits... I la nostra relació amb els partits polítics és bona, no? A vegades és més intensa o menys, i tampoc em preocupa excessivament si els partits els interessem més o menys, perquè nosaltres volem ser molt societat civil, volem ser molt lliures, no? Volem tenir el nostre camí, i a vegades això, jo recordo, no? L'any quan es negociava el govern central, nosaltres demanàvem un gran acord entre els partits constitucionals, no? A Madrid, per no dependre d'Esquerra, per no dependre de Bildu, etc. I això al principi va molestar molt a Ciutadans, que tenia una estratègia de no entrar algú, de no pactar amb el Sánchez, no? I estaven molt emprenyats amb que ho diguessin. Després Ciutadans va canviar i volia aquell pacte, i llavors quan ho deia molestava el PSOE. I llavors... Però és molt important que la nostra entitat mantingui la seva línia pròpia. I a vegades ho diem una mica en broma, no? Que si la Moncloa es decidís al despatx de Societat Civil Catalana, no la Moncloa, les polítiques, aconseguiríem una gran síntesi, no? I ens posaríem tot d'acord, perquè nosaltres aconseguim posar-nos d'acord fins i tot a temes complicats, com els indults, com la taula de diàleg, aconseguim posar d'acord a gent que ve d'òrbita socialista, gent que ve d'òrbita del PP, gent que no té òrbita però s'estima Espanya i la Constitució, i aconseguim uns equilibris i una línia, no només per no dir res, no, per dir coses molt pensades, matitzades, amb contingut, en què tots estem més o menys d'acord, no? I això és el que volem seguir fent, però tenim ara una... Ara farem una escola d'estiu, d'aquí unes setmanes, que esteu tots convidats, el 9 i 10 de juliol. Jo no puc avançar, m'han fet una trucada abans, però estava ja en el programa, perquè segurament tindrem a primeríssimes línies nacionals dels partits polítics amb nosaltres, no? O sigui, la nostra relació és bona, però des de la independència i l'autonomia.
quins líders nacionals pot fer algun avanç o no ho té encara concretat?
Jo prefereixo esperar-me uns dies, no? Però jo crec que serà una escola molt, molt potent i al final torno a dir, no? O sigui, tenim una visió una mica messiànica de la política, com si els problemes els haguessin de resoldre els partits polítics sempre, i els polítics fan el que poden i ho fan el millor que poden i ho fan amb les seves circumstàncies també, que són difícils. O sigui, depens dels vots de no sé qui, depens dels vots de l'altre, has d'anar per no sé quin nicho electoral. No podem externalitzar les nostres responsabilitats només amb els partits polítics. El futur de Catalunya, el futur d'Espanya, depèn de si la ciutadania s'organitza, treballa, promou... no sé, nosaltres ara tenim un programa de televisió. Bueno, doncs hem de tenir programes de televisió, hem de tenir revistes online, hem de fer actes, hem de tenir difusió, hem d'organitzar-nos... Al final, primer ve la cultura i després ve la política, no? I això l'independentisme ho ha entès molt bé. 40 anys treballant per una construcció nacional cultural que després es va cristal·litzar amb un desig d'una part dels catalans d'independència. Doncs també hem de donar la volta culturalment a Catalunya, no? I hem de promoure una cultura més plural, una història compartida. Ara nosaltres tenim una pàgina, un projecte que es diu Mapa d'Història en Comú, no? Que és un mapa de Catalunya en el qual digital que et permet recórrer els escenaris on han passat coses que ens lliguen amb la resta d'Espanya i d'Europa, personatges, moments, a vegades moments també complicats, no? Però que la nostra història... Hem de crear aquesta alternativa civil, cultural, social, i després ja els polítics faran la seva feina.
Clar. Vostè parlava abans de que el constitucionalisme a Catalunya està una mica abandonat, la gent constitucionalista, no? Fins ara els partits PP, PSOE, han tingut doncs, aquesta tendència de complaença cap al món independentista, s'han apropat sempre a Esquerra, sobretot a Esquerra, i això no dona resultat. Vull dir, poder el constitucionalisme ha de canviar d'estratègia en aquest sentit, no?
Sí, però és que...
Però com es canvia d'estratègia i en quin camí?
Bueno, això ho han patit fins i tot els líders constitucionalistes catalans, no? És a dir, jo recordo l'any 2014, l'any 2015, després del referèndum de la consulta, no? Del 9-N, quan Convergència havia posat Unió línia de ruptura absoluta, encara la Moncloa se seguia rebent con alfombra roja i con toda la reverencia hasta el suelo al Duran i Lleida, a tots els líders nacionalistes, o sigui, seguien sent els interlocutors. No? I això és el que costa tant d'entendre a Madrid. I des d'aquí els partits han de dir, escolta'm, s'ha acabat, no? S'ha acabat. Nosaltres som els interlocutors. O també som interlocutors. També som interlocutors. I jo sé que s'està amb això i els líders d'aquí ho defensen, ho demanen i ho lluiten. No? I també diria que se n'és més conscient. A vegades jo ho dic una mica en broma. A Madrid et pregunten, bueno, però el PSC és el mateix del tripartit? Dic, no, sí. El problema en aquests moments és el PSOE, no és el PSC. El PSC sap molt bé el que necessita Catalunya, el que vol una part de Catalunya, etc. No? El problema és que Madrid es depèn de la geometria variable amb Esquerra Republicana i sempre estem així, però bueno, ja dic, hem de ser la ciutadania que ens organitzem i que ens plantem.
Joan Maria, sí.
Permeti'm que tornem als indults perquè sí. La senyora Isabel Díaz Ayuso va dir que el rei va convidar el rei que no signés els decrets d'indult. Va qüestionar que el Partit Socialista posés amb aquesta tessitura el cap de l'Estat espanyol a l'hora de signar els indults, quan sap que això és inconstitucional, que el rei només té una obligació, que és signar el decret d'indult que li presenti el govern espanyol per afecti les persones que afectin. És una obligació constitucional. Vostè com se sent quan escolta Díaz Ayuso amb el que diu? Perquè, clar, la societat civil catalana no està en favor dels indults. El rei aquesta setmana ha tornat a tenir problemes a Catalunya. Ha vingut a Catalunya, hi ha hagut manifestacions, s'han cremat la imatge del rei amb més d'un indret durant la seva visita. Vostè abans ha dit que els polítics fan el que poden, a vegades, no? Jo crec que a vegades s'equivoquen.
Sí,
el Partit Popular, algun membre del Partit Popular va reconèixer que s'havien equivocat quan l'Estatut sortia pel territori espanyol a demanar signatures en contra de l'Estatut, i en canvi ara han tornat a sortir a demanar signatures en contra dels indults, i els hi costa més aconseguir-ne que en l'altra ocasió. Jo crec que és més difícil que n'aconsegueixin. Davant de tota aquesta situació, clar, no hauria de reconsiderar societat civil catalana la seva situació al voltant dels indults? Per això li pregunto si s'han identificat amb Isabel Díaz Ayuso quan diu el que diu.
A veure, els indults són una solució constitucional. Evidentment, ens agradarà més o menys. Nosaltres pensem, com a entitat, que no es donen les condicions, que no és el moment escaient per fer-ho, que no hi ha hagut un reconeixement del dany causat, que més aviat s'ha dit que aquí es tornarà a fer el mateix, i que no, per tant no es donen les condicions. Ara bé, és una potestat constitucional que té el govern d'Espanya.
Però quines condicions haurien de ser?
No, les condicions haurien de ser...
Que se'n penedissin.
Bueno, almenys reconèixer que trencar la legalitat de forma unilateral, que posar un país als peus dels cavalls i al precipici i portar-nos cap a la decadència i cap a la confrontació, va ser un error. Va ser un error, i reconèixer que el camí no passa mai per fora de la
però no és
de la llei.
El penediment no és condició sine qua non perquè
no,
retiri l'indult.
Però bueno,
els del 23F sí, que van ser condemnats mai se'n van penedir
d'haver-lo fet. Però per això jo
en canvi,
dic...
van ser indultats.
Sí, alguns, sí. Altres es diu que ho van ser i no ho van ser. No? Però en qualsevol cas, per això dic, o sigui, el govern té la potestat. Nosaltres creiem que no és una bona decisió en aquests moments, no? I amb aquests indults no corresponen ni s'escauen. Però, evidentment, el rei no és un rei absolut que pugui decidir el que vulgui sobre el que fa el govern, no? I hem de fer una crida a tots els partits a la prudència en les seves declaracions. Vale? Parlaves del nou estatut, i jo crec que és un tema interessant, de l'estatut anterior, no? L'estatut anterior va comportar diversos problemes, i un dels problemes més importants va ser precisament que va ser una aliança del món nacionalista, que ara seria independentista, amb l'esquerra, no? I la dreta constitucional va quedar fora. Perquè va voler quedar fora i perquè se la va deixar fora, i ja es va decidir en el pacte del Tinell, etc. No? Nosaltres, jo no sóc contrari a tornar a parlar d'un nou pacte de convivència a Catalunya. No? D'una nova... No sé si s'ha de vehicular a través d'un nou estatut o no, però d'alguna manera hem de sortir d'aquest atzucac en què estem, no? El que és molt important és que aquest acord impliqui a tothom. És a dir, seria terrible tornar a la dinàmica del 2004, tornar a un acord amb l'esquerra catalana i espanyola, el PSC i el PSOE, amb els independentistes o nacionalistes, que quedés al marge Ciutadans, el PP, Vox i una part de Catalunya i de la resta d'Espanya, perquè tornaríem a tenir 20 anys de problema, tornaríem a tenir recurs al Constitucional, tornaríem a tenir anys esperant la sentència al Constitucional, tornaríem al punt de sortida. No? Per tant, si de debò el que es vol és refer Catalunya i rellençar Catalunya amb un nou pacte, és molt important que tothom hi sigui i que tothom estigui disposat a fer concessions. Tothom és tothom, no? Tothom és tothom. Però a mi em preocupa molt que podem tornar a l'any 2003 o 2004, perquè no és una solució, és una sortida en fals. Per això millor quasi no tocar res en aquests moments.
En aquests moments també tenim un partit que en aquest moment és el primer de l'independentisme, que és Esquerra Republicana, que té la presidència de la Generalitat, que ha fet un canvi significatiu, el senyor Junqueras. De fet, han renunciat a la via unilateral, que era un problema fonamental. No han dit directament no ho farem més, però més o menys, d'alguna forma, ho estan acceptant. En primer lloc, vostè se'ls creu el d'Esquerra Republicana? I segona, aquesta via pot ser el camí per poder arribar-se a un canvi important en uns temps no massa llunyà, per tal de que es torni a haver major diàleg i mantenint-se posicions, si es vol, però que les tensions puguen baixar seriosament i anem a un sector d'equilibri molt més gran a Catalunya.
Això que dic no és nou, no? Ho vam ja expressar fa uns dies. Nosaltres valorem positivament el to de la carta que ha escrit Junqueras fa uns dies, no? Tampoc és que sigui un canvi radical de cap manera, ni que hi hagi avenços significatius, ni que sigui suficient, però sí que hi ha un mínim canvi de to. El problema d'Esquerra Republicana és que ha enganyat molts cops a molta gent, no? I que jo sincerament no sé què volen, o sigui, no sé exactament què vol Esquerra Republicana. Sé que vol la independència a llarg termini, no? I d'això faria molt bé també prendre nota al PSOE, no? Perquè Esquerra pot apostar ara per una via de més tranquil·litat o moderació, però ells tenen una fulla de ruta claríssima, no? Claríssima, que és aconseguir desconnectar Catalunya de la resta d'Espanya a 20 anys. Això és el que ens han explicat, això és el que han escrit, i fins ara sempre han fet allò que han escrit, sempre. I a més, a Madrid sempre han dit no, no faran allò que escriuen, i sempre ho han fet, o sigui, és que i tornarà a passar, no? I tornarà a passar. I a més ho aconseguiran, eh? O sigui, ho aconseguiran. Si no es reacciona, jo no ho dic a curt termini, però a mig termini, a llarg termini, el govern d'Espanya i el constitucionalisme en general ha de tenir una estratègia potent a Catalunya, una estratègia de reconnexió, davant dels de la desconnexió, de reconnexió cultural, de reconnexió social, de reconnexió mediàtica, de suport als funcionaris, de presència de l'Estat, d'empoderament del món civil constitucional, etcètera, no? I si això no es fa, doncs al final Esquerra Republicana a 20-30 anys aconseguirà els seus objectius. Bueno, assumim-ho i decidim què volem ser de grans i com volem plantejar. Ara, a curt termini, sí que sembla evident que el tarannà d'Esquerra, també per estratègia, perquè ells pensen que no es pot aconseguir curt termini, i ara el que cal és acumular forces. Però quina és la meva anàlisi personal? Penso que el món independentista ara vol acumular forces, ells mateixos ho han dit, volen reduir la tensió, volen controlar el poder, volen aconseguir l'hegemonia màxima i volen esperar el moment en què, per l'alternança política, sigui de 4, de 2, de 8 anys, la dreta torni a governar Espanya, que en aquest cas, a més, suposo que necessitarà del suport extern de Vox, per muntar aquí un nou procés amb el discurs de l'antifeixisme, amb el discurs de la dreta, no sé què, i intentar així encara ampliar la seva base i el seu suport, no? Si mentrestant has estat treballant els entorns institucionals, empoderant encara més els mitjans de comunicació nacionalistes, etc. Bueno, doncs pots tenir més forces per...
I l'educació.
I l'educació, pots tenir més forces per aconseguir-ho. Per tant, bueno, aquest és l'escenari, ens pot agradar més o menys, però també en Pablo Casado, que algun dia, segurament, per l'alternança, arribarà a ser president del govern d'Espanya, ha de saber que això és el que es trobarà aquí a Catalunya. I no és un escenari molt diferent, gràcies a Déu els temps són molt, molt canviants, el que ens va passar fa uns anys, que a la dreta, i llavors es va muntar aquí un front antifeixista i no sé què, i això és el que hi haurà a Catalunya.
Tenim un procés congelat, doncs, ara mateix.
Tenim un procés...
O es congelarà.
Tenim un procés congelat en la superfície i que segueix treballant
Per sota,
no? I ho fan bé, escolta'm, ho fan bé. Si nosaltres no ho fan bé, guanyaran ells.
Tenim estratègia i marketing, no?
Sí.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona ens acompanya avui el senyor Fernando Sánchez Costa, que és el president de Societat Civil Catalana. Fem conversa amb el Marcos Pardeiro, Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera. I com cada dissabte, t'he de recordar que la gent de l'Eurostars Gran Marina tenen en marxa fins al dia 31 d'aquest mes, fins al dia 30, perquè no hi ha 31 al juny, hi ha dia 30 de juny, doncs aquesta oferta, jo crec que és magnífica i interessantíssima. Vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Tot això per quin preu? Per 150 euros. 150 euros, vine a sopar, queda't a dormir i després també pots esmorzar. Com pots fer-ho? Doncs mira, molt senzill, entres a la pàgina web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat amb D, granmarinahotel.com, cliques la pestanyeta que posa cena, t'hi apuntes i ja ho saps, ja pots venir a gaudir d'aquest magnífic 5 estrelles, un sopar fantàstic, meravellós, tenen una cuina del nivell aquí al Gran Marina i pots dormir en una magnífica suite de les que tenen aquí en aquest 5 estrelles. Miraràs cap a Collserola, miraràs cap al mar, doncs panoràmiques fantàstiques, meravelloses, val la pena que ho aprofitis, 150 euros la parella, vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Ja ho saps, fins al dia 30 de juny. Entra a la pàgina web granmarinahotel.com, cliques la pestanyeta cena i t'hi pots apuntar. Dit això, explicada aquesta situació, el Marcos Pardeiro, sí. Pardeiro diu, Losada, vull preguntar una cosa al senyor
no,
Sánchez Costa.
Deia
endavant.
Deia això de vine a sopar, queda't a dormir i esmorzar, i pensava en preguntar al senyor Sánchez Costa si probablement és el que més necessiti els partits constitucionalistes ara. el fet que hi hagi com una gran trobada, no? Una gran trobada per poder unificar alguna mena d'estratègia. Jo em penso que això ara mateix és inviable, que els interessos i les estratègies són impossible que coincideixin, que convergeixin d'alguna forma. No sé si ho veu amb el mateix pessimisme que jo, optimisme.
Sí, bueno, a veure, també per canviar una mica el to, no? Perquè també és veritat que la situació no és fàcil, no? I s'ha de ser realista, com deien al principi, i el món constitucional està dividit.
Està dividit irremediablement.
L'independentisme té molta força, controla els ressorts de poder, etc. No? Però també
hem
de dir...
Però també està dividit l'independentisme.
També,
eh? Compte,
també.
No és todo lo que reluce,
no,
l'independentisme.
En absolut. No? A veure, llavors jo també voldria dir dues coses. Una és que l'independentisme va perdre. Va perdre el seu pols. No sé si l'altre món va guanyar, però l'independentisme va perdre. Va perdre. I no va aconseguir els seus objectius i per tant seguim essent part d'Espanya, seguim essent part d'Europa i per tant bueno, no estem malament com podríem estar, no? I l'Estat es va imposar finalment, l'Estat democràtic va triomfar. I segon, no és tan difícil donar-li la volta a Catalunya. Si es vol, es pot, no és tan difícil, s'ha de voler. I més l'esquerra espanyola, que domina magníficament els mitjans de comunicació, que té un domini del discurs, de les paraules, dels ressorts mediàtics i de poder, si vol, en 3 mesos desmunta l'independentisme. Però ha de voler. I hem de voler tots, Però al final, el que s'ha de fer Catalunya per reconnectar-la amb la resta d'Espanya, ho sabem, ho hem escrit, alguns dels que estem aquí, està posat en paper, està pensat, i bueno, doncs què es necessita? Es necessita voluntat, es necessita temps, es necessita recursos, i es necessita una estratègia de cultura, de mitjans, socials, de presència de l'Estat, i de mobilització de la ciutadania. Però hem de voler tots, hem de voler des dels líders polítics fins a la ciutadania. Perquè tan difícil no és, al final, 2 de cada 3 catalans en ple procés independentista, fins i tot diversos votants d'Esquerra Republicana, et diuen que també se senten espanyols, que quan viatgen per Espanya senten que és el seu país. O sigui, fins i tot en el moment més greu del procés, aquí segueix havent aquests vincles, no? I per tant, el que hem de fer és revifar-los. Però per això s'ha de voler, i s'ha d'encertar també en el to, i s'ha d'encertar amb diverses qüestions i mira, el País Basc ara mateix només hi ha un 20% de persones que demanen la independència. Per tant, si es vol, es pot.
Vostè acaba de dir
vol,
que
es pot. Si vol l'esquerra.
Es poden revifar, que és possible revifar aquests vincles entre Catalunya i Espanya. M'ha semblat entendre que l'Estat o que el govern espanyol, si volgués, ho tindria fàcil. Per tant, això què vol dir? Que el sistema de finançament que tenim és bo o és dolent? Que les inversions de l'Estat a Catalunya són les que toquen o estan per sota del que hauria de ser? És a dir, quina és aquesta fórmula màgica que té l'Estat espanyol que no sigui la repressió que es va veure l'1 d'octubre, que va obligar les forces i cossos de seguretat de l'Estat a sortir fins al migdia i replegar-se a la tarda? Que veurem d'aquí uns dies quin efecte tindrà, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea de moment ha acceptat els recursos d'alguns presos perquè pot arribar a considerar que s'han vulnerat amb el judici del procés drets individuals. Veurem quin cost tindrà per Espanya tot això. És a dir, quan diu que l'Estat ho té, o el govern espanyol, o el constitucionalisme ho té fàcil per revocar la situació actual, Què m'està dient? És que li pregunto des del punt de vista personal. Jo, sincerament, no entenc. Sí. Es vol sistema de finançament o s'hauria de canviar?
És que jo...
Els catalans tenen el que es mereixen o no?
És que jo crec que aquest no és el problema. I entenc la pregunta, i des de Societat Civil Catalana també tenim ganes de reivindicar més força qüestions que són bones per Catalunya, el propi corredor mediterrani o un eix que arribi fins a Lisboa, amb diverses qüestions, i aquí els constitucionalistes catalans no hem de tenir por a dir volem evidentment el millor per Catalunya. Però sempre he pensat, i potser m'equivoco, però ja fa uns anys que he arribat a la conclusió que el problema de Catalunya no és tant objectiu, no? És a dir, no és una qüestió ni de finançament ni d'infraestructures, sinó que és una qüestió més subjectiva, diguéssim, de percepció o de sentiments, o de com una part de la ciutadania sent que se la tracta o que se la considera, etc. No? Per tant, abans que treballar sobre aquests punts objectius, que també, has de treballar també sobre les percepcions. I has de comunicar, i has de fer un relat, i has d'estar present, i has de dirigir-te a tots els catalans. No? O sigui, jo penso, d'acord, que el problema no és tan objectiu, perquè tu pots, fixa't, tu podries dir, doncs ara pactem un nou sistema de finançament. Si el dia següent Esquerra Republicana diu només faltaria perquè això depèn dels nostres impostos i feia 40 anys que ens ho mereixíem i ara el que necessitem és que això és insuficient, necessitem una altra cosa, no haurà servit absolutament per res. O sigui, té una capacitat l'independentisme de relativitzar qualsevol gest que faci el govern d'Espanya? Brutal, brutal. Per tant, jo crec que sobretot s'ha de treballar sobre la comunicació i sobre el reconeixement de tots els catalans. Però és que ara el problema és que no estan ni contents ni els independentistes ni els no independentistes, que tampoc estem contents de com s'estan abordant les coses a Catalunya.
Però vostè no hi reivindica res al govern espanyol envers Catalunya? Perquè hem parlat del sistema de finançament, però no, encara no sé si per vostè és millorable o no és millorable. Les inversions, si considera que són justes o són injustes. El corredor de la Mediterrània.
Ens queden
hi havia gent del
segons.
Govern espanyol que volia que passés per Madrid, el corredor de la Mediterrània.
Mira, jo...
No, era un altre corredor tangibles. Que anava cap al nord, no era el del Mediterrani.
No, el de la Mediterrània.
Sí, nosaltres, evidentment, pot haver i defensem un millor sistema de finançament, i defensem un millor sistema, per exemple, de rodalies, i defensem... Però és que ara qui no ho defensa és el govern de la Generalitat. És a dir, no vol un aeroport millor, el govern de la Generalitat. Vol un aeroport més petit. I fa anys que el problema de Catalunya no és que el govern d'Espanya no posi diners, és que el govern de la Generalitat expulsa els diners de Catalunya. Per tant, de debò, és que aquí estem molt acostumats a mirar cap enllà. I el que hem de fer és mirar-nos una mica més al mirall i dir, és que portem una dècada perduda, una dècada que hem perdut tot el capital, o molt capital social, econòmic, acumulat durant anys.
Ens queden 40 segons, Daniel, vinga, pregunta ràpida, resposta encara més.
Això que he dit, en 3 mesos pot canviar l'esquerra, si volgués, Espanya. Quines accions immediates poden fer en 3 mesos aquesta esquerra per canviar això?
Però és que, insisteixo, per mi té un paper molt important el relat comunicatiu, no? I l'esquerra que basa teòricament el seu discurs sobre la fraternitat, la solidaritat, tindria fàcil presentar el moviment independentista com un moviment contrari a la fraternitat, als vincles, a la solidaritat, i no ho vol fer, no ho vol fer. Prefereix entrar en el marc de que si et don, que si negocies, que si més diners, bueno, tu podries dir, escolta'm, creem un clima de solidaritat, apostem per la fraternitat entre tots els espanyols, comptant els catalans. És un tema de voluntat discursiva i de no comprar el marc i el relat que surt dels laboratoris i els think tanks nacionalistes catalans.
Fernando Sánchez Costa, president de Societat Civil Catalana, moltíssimes gràcies, bona tarda, moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies per les preguntes i per res.
Gràcies també, Marcos Pardeiro, Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera. Tanquem converses aquest dissabte, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Adéu, moltes gràcies.